Mira, què et sembla si comencem avui amb un so, amb una cançó, amb una música? Cançó que, com a lletra, diu: en algun lloc sobre l'arc de Sant Martí, molt amunt, i els somnis que somies una vegada en una cançó de bressol, en algun lloc sobre l'arc de Sant Martí. I per què aquesta cançó avui? Doncs mira, perquè avui és el Dia Mundial de l'Arc de Sant Martí. Se celebra tal dia com avui, 3 d'abril de cada any, per, doncs, explicar que és fascinant i que és un fenomen natural molt maco de veure. Quan passa? Doncs quan els raigs solars atravessen gotes de pluja en un angle de 42 graus que dona com resultat un halo de llum multicolor. Això a les escoles abans es feia, jo ho vaig fer quan feia primària, disparar un raig de llum sobre un prisma i veure com es anava descomposant depenent dels graus amb els que atacava als costats, doncs veies un color o un altre. Doncs això ho veiem a la natura i, escolta, és ben fascinant veure-ho. Avui és el Dia Mundial de l'Arc de Sant Martí i la cançó que t'he buscat per començar és la del Israel Kamakiwawo i es porta com a títol, en la seva versió original, Somewhere Over the Rainbow. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dimecres avui. Dimecres, ja estem a la meitat de la setmana. Dimecres 3 d'abril del 2024. Hores d'ara, estem a 17,2 graus a la ciutat de Lleida. Pujant ja les temperatures. Ahir teníem temperatura més baixa en aquesta hora i ens han dit que anirà pujant la màxima fins a arribar a l'estrella, que serà el cap de setmana. També t'avanço que el cap de setmana arriba una onada de pols en suspensió del desert del Sàhara. Vol dir que si a més resulta que li dona per ploure, no rentis el cotxe. Jo sóc expert en això. Si rento el cotxe, tranquil, que plourà, i plourà brut. Fang, segur. Però és que les condicions perquè passin poden passar aquest cap de setmana també. Ens hem quedat a mínimes de 5 graus i mig a Lleida, 5 a Guissona, 4 i mig a Mollerussa, 4 a Balaguer, a Cervera i a Tremp, també a Bossòst i a Sort, 3 a Viella i al Carràs, 2 i mig a la Seu, 1 positiu al Pont de Subert i han baixat sota 0 a cotes molt altes, 2 sota 0 a la cota 2.500 de Baqueira, 4 sota 0 a la cota 2.500 de Boí i 7 sota 0 a la cota 3.143 metres de la pica d'estats. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures i marcaran una màxima de 22 graus a Lleida. El cel està poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna a zones de muntanya i el vent és fluix de component oest. Demà esperem temperatures màximes en ascens que marcaran 24 graus a Lleida i a Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. Continuaran pujant de forma progressiva els pròxims dies i els valors més alts s'esperen durant el cap de setmana. El cel estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i el vent serà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Per cert, que no m'oblidi de saludar el Joan. El Joan és un oient que vaig conèixer una vegada que vam anar a fer un programa a l'escola FEDAC, el que abans li dèiem les Dominiques, a la ciutat de Lleida, FEDAC Lleida. Doncs ja farà uns anys vam anar a fer un programa i, a part dels escolars que hi havia, vam dir que, escolta, si hi havia algú per la zona i volia veure com fèiem un programa en directe, doncs podien venir, i van venir una parella. I sí, recordo que em van saludar, però, clar, no vam anar més enllà. I ahir es va tensar aquí a l'emissora a saludar-me. I, escolta, és un goig. La veritat és que és un goig que un oient faci, doncs, aquesta caminata, o més igual, si passava per aquí, és igual, i pugi i res, simplement, escolta, només per posar-te cara. Ens donem la mà, t'ensenyo les instal·lacions i, Joan, va ser un plaer. Per tant, ja saps, sempre que vulguis, aquí tens la porta oberta. Vinga, que busquem la darrera hora informativa, són les 12:25 minuts.
Cope Lleida. Estàs informat.
Curiós perquè passem de parlar de sequera, emergència, restriccions, a veure com anirà la campanya, a plou quatre dies i sembla que tot se'ns ha oblidat. I és cert, com ens deia ahir l'Armando Álvarez, que els pantans de les conques d'Osca, per exemple, estan amb una capacitat immillorable. Els de la zona de Ponent, de la província de Lleida, també, o bastant bé. I tan bon punt anem marxant cap a l'est, doncs van pitjorant la cosa. Em deien, per exemple, que va ploure, ha sigut una Setmana Santa, que ha plogut molt. Dic, bueno, a veure, ha plogut molt. És que a mi molt o poc no em diu res. A mi dóna'm una xifra. A la zona, per exemple, del Pantà de Sau, que és el que estava a l'1%. Al 1%. Bueno, doncs ha plogut tant que sí, ha pujat molt. Va passar de l'1 al 5%. Vol dir que ja està, que no hem de mirar res més de l'aigua? No, és que està al 5%. És que està al 5%. Si és que hauríem de tancar l'aixeta directament perquè es recuperi, com a mínim fins al 20 o al 30%, que és molt baix, segueixen molt baix, però és que ens contentem a que un embassament estigui al 25%. Mira, està a un quart de la seva capacitat, ja estem contents. Val? Per tant, ha plogut, sí, però no cap disbarat. Un i dos, és que venim d'una situació tan baixa que no pot ser. Bueno, t'explico tot això perquè resulta que després aquí, a 4 quilòmetres, doncs hi ha inundacions. Per exemple, els agricultors afectats per les inundacions de finques a la zona de l'Aiguabarreig, entre Massalcoreig i la Granja d'Escarp, doncs segueixen atents a com evoluciona el cabal del riu Cinca després de que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre hagi dut a terme desembassaments al sistema de pantans del Grado i Mediano, perquè estan plens, el que et deia, perquè estan plens. El president de la comunitat de regants del Pla d'Escarp ha explicat que les previsions de la Confederació apunten que el cabal del riu durant les properes hores no hauria de provocar noves inundacions, però clar, com que ja havia pujat tant, doncs estem a l'expectativa. Ja ho veus, això passa aquí, a 4 quilòmetres, ben a prop, ben a prop. Bé, t'explico ara també que tenim a la xarxa viària lleidatana, hores d'ara, obres a la A2, que han començat, van començar ahir, a la A2 a l'alçada de Cervera. I això el que fa és que hi hagi circulació amb retencions. Abans et dic també que la Nacional 260, al seu pas per Soriguera, hi ha hagut un despreniment i a hores d'ara hi ha circulació amb retencions. Per tant, si has de passar per aquesta zona, al quilòmetre 289, o tens previst anar-hi, doncs et trobaràs retencions. És per això, justament per això. Però el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat, i això sí que li hem d'agrair, que almenys s'han saltat la Setmana Santa, perquè ja saps que hi ha hagut alguna època que han començat les obres amb campanyes de alta, que es mouen molts cotxes, que hi ha alta demanda de mobilitat, com pot ser Setmana Santa o les operacions sortida del mes de juliol o d'agost. Doncs bé, aquesta vegada el Ministeri s'ha esperat a que passi la Setmana Santa i llavors ha començat les obres dels treballs per renovar el ferm de la A2 al seu pas per Cervera en sentit Lleida. La primera fase del projecte ja es va portar a terme fa un any amb la renovació d'aquest mateix punt però en sentit Barcelona. I la previsió és que la intervenció acabi l'any vinent amb la instal·lació de la darrera capa de rodament al llarg dels prop de 9 quilòmetres de via que inclou l'obra entre els punts quilomètrics 514 i 522,27. Aquesta nova fase es concentra entre els punts 518 i 515, és a dir, un tram d'uns 3 quilòmetres en sentit Lleida. Durant els treballs, el trànsit es concentrarà al carril contrari, en sentit Barcelona, on s'ha habilitat un carril de circulació per sentit, i això vol dir que sí o sí, doncs hi haurà o circulació més lenta o retencions, que no, potser no faria falta que n'hi hagués, però ja saps que la gent tenim l'efecte tafaner aquest, que arribem fins on hi ha la senyal de reduir la velocitat, ens esperem al darrer moment per frenar, aquest efecte frenada fa que el de darrere freni abans d'hora, i això, vist des d'un helicòpter, és genial això que t'estic explicant, perquè te n'adones com en un lloc on no hi ha cap mena de retenció o on no hi ha cap cotxe aturat, simplement hi ha una reducció de carrils i, per tant, una baixada de velocitat dràstica, doncs tu, si ho veus des de ben amunt, des d'un helicòpter, per exemple, veus com, perquè és que som així les persones, tothom va frenant a l'últim moment i es va formant com un cuc, i la zona on va baixant la velocitat va tirant cap enrere, que no és així, és l'efecte òptic, fins que arriba un punt, a una certa distància, on fins i tot s'han d'aturar els vehicles. Insisteixo, només en un lloc on ha passat de 120 a 80 km per hora, o han passat de 3 carrils a 1, i no hi ha cap cotxe aturat. Però ho fem tan bruscament que el que aconseguim és que a un quilòmetre d'on hi ha aquella reducció de carrils hi hagi retencions i fins i tot aturades. És així, si la gent conduïssim més suau, amb més previsió, amb més distància al de davant, sense tenir por de que se t'acabi colant algú perquè estàs deixant la distància de seguretat, doncs notaríem una davallada de velocitat, però no ens arribaríem a aturar. Però és que això passa aquí i passa a qualsevol altre punt del món, no és exclusiu nostre, passa tot arreu, però aquesta és l'explicació de per què acaben passant aquestes retencions, que quan arribes al lloc dius, caram, però si no hi ha res que aturi la circulació, doncs és aquesta l'explicació. I escolta, que acabem amb una notícia econòmica, i és que el conseller de Salut, Manel Balcells, ha presidit la constitució de la Comissió de Treball per impulsar el traspàs de la gestió de la Fundació Sant Hospital a empresa de titularitat pública. T'estic parlant de l'Hospital de la Seu d'Urgell, que serà de titularitat pública l'any 2025, que fa anys, ens podria semblar llunyà, però estem al 2024, per tant, això ja serà l'any vinent. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida.
Doncs apa, que ens acostarem ja cap a 3:15. Abans, però, tenim l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Què tal? Com anem?
Molt bé, Cosme. A qui coneixem avui, va? Que tinc ganes.
Bueno, avui ho veus. Avui sí, t'ho he portat. Avui ho veus. T'he portat una persona que té entrevista que fa molt temps la volia portar, no? És el DA de tots els fotògrafs periodistes de Lleida.
Tant, ara li acabes de posar una data a sobre,
sí,
ja.
Sí, ja és major, és una mica major ja. Toni Alcántara, fotògraf del diari La Mañana, cap de fotografia, què tal?
Bien.
Benvingut.
Gracias.
Toni, para aquellos que no lo sepan, es el fotógrafo que siempre va siguiendo pues a todas las actividades que se hacen en nuestra ciudad de Lleida, desde el mundo social, cultural, económico, político, en cualquier momento apareces, pero ¿tú dónde naces?
Yo nací en Córdoba, en Castro del Río. Desde pequeño ya me vine aquí a Lleida.
Sí, ¿tus padres de qué hacían?
Mis padres eran trabajaban en el campo y mi madre era ama de casa, y luego pues vino mis padres aquí a Cataluña pues, a través de mis tíos, que le dio un trabajo, y bueno, cuando la cosa iba bien, pues venimos toda la familia para aquí.
¿Cuántos hermanos sois?
Somos cuatro hermanos sordos.
Cuatro hermanos sordos.
Sí.
Los cuatro sordos.
Sí, bueno, yo de pequeño era sordo. Lo que pasa es que estuve ingresado en un colegio de hogar de San José, aquí en Lérida, y para que yo aprendiera a hablar. Me costó mucho, pero tuve un esfuerzo muy grande. Con el valor y el coraje, pues pude, a través de los movimientos de los labios, pues pude aprender a hablar.
¿Y estás casado con una sordomuda?
Exactamente, con mi mujer, se llama María Pilar.
Que es un encanto de mujer.
¿Eh?
Que es un encanto de mujer.
Ah.
Una persona extraordinaria.
Me enamoré
¿La primera vez que os visteis?
Sí.
¿Y dónde os conocisteis?
Lo conocí en una asamblea que los testigos de Jehová que hacíamos en el Camp Nou. Y como había tanta gente, pues mira, como éramos jóvenes, pues me dijeron, oye, voy allá a tomar un café, ¿quieres venir? Y claro, con lo guapa que era, pues dije...
No, no, a ver, tú de jovencito, tú estás aún bien, pero de jovencito eres muy guapo.
Yo no, que va.
Un chaval muy majo, ¿eh?
Va, tú,
cada... Yo he visto tus fotos, sobre todo cuando entras de periodista y tienes el primer carnet aquel que vas exhibiendo, ahí estás muy majo.
Sí, es verdad. Bueno, cuando era joven, sí, vale, pero bueno... La vida va pasando.
Y tienes dos hijos que estás enamorado tú y tu mujer de ellos.
Sí, tengo dos hijos preciosos, la admiro mucho.
¿A qué se dedican?
Mi hijo está trabajando en una empresa de Balaguer, de distribución de alimentos, y mi hija está trabajando en una empresa de administrativa de limpieza.
Hablemos un poquito de ti. ¿Esto de la fotografía te ha gustado siempre o qué?
Pues sí, la verdad que sí, desde pequeño siempre me ha gustado. Yo una vez estaba con mis padres paseando por la fiesta mayor de Balaguer, y un día por el mercadillo, pues me vi una cámara de fotos de juguete.
Sí.
Y mi madre, como yo lo quería la cámara, pues mi madre va y me lo compró. Y me puse tan contento que cuando dispara sale el payasito.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
El payasito, pues me empecé a hacer fotos. Hasta que luego, un poco más adelante, pues mi madre, como me vio que tanto hacía fotos, pues me hizo un regalo que me impresionó mucho, una cámara de fotografía, de verdad.
¿Cómo cuántas cámaras han pasado por tus manos?
Pues por mis manos unos 12 cámaras.
¿Y la que llevas ahora cuánto pesa?
Pues pesa bastante.
Ya. ¿Cuánto pesa?
Pesa bastante. Que a veces está todo ya colgado, duele. Pero pesan. Y si coges ahora la mochila, bastante. Porque ahora mismo llevo varias cámaras, por si acaso se estropea, lo que sea, pero tengo un recambio.
¿Tú eres capaz de volver a hacer, montar un protocolo porque no te ha gustado aquella foto y decir, no, por favor, yo te he visto ante autoridades importantes y que tú eres el... Y las autoridades te dicen, no, que llegue el Tony, que es el que organizará la foto.
Sí, sí, porque, a ver, yo cuando montan un grupo...
Una foto de familia, de eso, ¿no?
Cuando montan una foto de familia y no me gusta... Mi conciencia no dice, no me gusta, no estoy de acuerdo. Y yo le he preguntado que si lo podía hacerlo en otro sitio. Y me dijo, no. Y bueno, pues nada, mala suerte. Pero cuando mientras hacían las fotos, el alcalde o la persona importante me veía y que yo no le hacía la foto. Me veía que no le hacía la foto. Y entonces esta persona no estaba tranquilo y me dijo, oye, Tony, que no me hace fotos. Y digo, lo siento, pero es que no me gusta este sitio que parece no. Y digo, a ver, ¿dónde quiero que te haga las fotos? Mira, yo lo que quería que se viera la escalera es que se vea...
Una perspectiva, ¿no?
Una perspectiva. Entonces pues me lo dijo el protocolo, niños, venga, todos para allá. Y
has conocido muchísimas autoridades. Inclusive el presidente Pujol, cuando venía, ya te llamaba por nombre propio. Eso lo recuerdo perfectamente, ¿no? Pero de los que has hecho fotos, ¿quién es el que más te ha impactado como persona? ¿Político, hombre de empresa, periodistas, no sé? ¿Qué te haya hecho más ilusión de decir, he conseguido esa foto y qué bien y qué imagen da?
Hay tantas imágenes, tú, pero lo que a mí me impresionó más es cuando hizo la foto al rey.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde se la hiciste?
Montmeló.
Hablamos de Juan Carlos, ¿no?
¿Eh?
Hablamos de Juan Carlos.
Exactamente.
O el actual,
Juan Carlos,
el padre.
De Juan Carlos.
Sí. ¿Dónde se la
hiciste? Juan Carlos, ¿verdad? Sí, Juan Carlos.
Felipe no.
Felipe no. Era jovencito todavía.
¿Dónde se la hiciste?
En Montmeló.
¿Ah, sí?
Estaba había venido Juan Carlos para visitar el circuito, y entonces yo fui el objetivo de hacer las fotos al Emilio Zamora. Porque allí en la empresa me dijeron, oye, a ver si consigue hacer una foto al Emilio Zamora con el Juan Carlos, con el rey. Y claro, no era fácil. Y entonces yo seguí todo el camino y entonces me encontré que la Zamora estaba muy atrás del rey, muy atrás. Y yo estaba un poco nervioso, entonces ya le dije, me puse delante y le dije al rey, oye, ¿no te importaría hacer una foto a Emilio Zamora? Y se giró para atrás y, no, tranquilo. Emilio, ven. Se acercó el Emilio y estaba súper colorado, pues bien. Entonces hicimos la foto.
O sea, estaba más nervioso él que tú.
Exactamente.
Estaba más nervioso de mirar a Zamora que Tony Alcántara, ¿no?
Y hicimos la foto y me impresionó, me encantó mucho.
¿Cómo cuántas fotos guardas tú en tu archivo? Por miles y miles, ¿no?
Sí, 3 o 4 millones de fotos.
Eso, vamos, eso el Ricard que entiende, yo no sé qué nube aguanta eso. Por eso si un día cae un chaparrón que habría de caer, debe ser de tantas fotos que tienen del Tony.
No, pero lo guardo todo en un disco duro.
Ya.
Bueno, en varios.
¿Por qué te gusta tanto hacer fotos a los niños?
Porque me encanta, a ver, la imagen de un niño es la imagen de la naturaleza, porque los críos son...
Natural. No hay postizos.
No hay trampa.
No se mojan los labios para cuando las
fotos. No hay trampa. Y es la naturaleza. Y yo lo que siempre busco es la imagen de natural. Que la persona sea natural. Porque cuando hago una foto de una persona, ya lo veo yo con mis propios ojos que no es natural. Que te aguanta o te pone por los niños. No, los niños va a su rollo.
Es curioso lo tuyo porque eres una persona que respetas muchísimo, ¿no? Siempre lo dices, yo no soy católico, pero yo todos los actos, y el señor obispo de Lleida te tiene un aprecio especial, y hiciste una exposición hasta de fotos de Semana Santa. Tú eres capaz de cualquier cosa.
Yo lo que hago de todo. Si me lo ofrecen de hacerlo, pues lo hago, no hay problema.
Bueno. Para hacer un book a ciertas personas, por ejemplo, hacerme un book a mí o a Ricard, esto es difícil, ¿no?
Si yo hiciera una exposición a ti o a que sea, tengo fotos.
Ah, ¿tienes fotos suficientes para...?
Suficiente para...
O sea, si yo te pido una foto de cualquier cosa, tú eres capaz de encontrármela.
Sí.
Vale. Hablemos de ti. Y esto de cocinar, yo sé que te gusta comer bien, porque estás en el Samix de la Volta Ciclista y que ahí te debemos mucho todos, ¿no? Porque venías con tu paquete de fotos y todos tenemos fotos gracias a ti, ¿no? Pero de comer, ¿cómo vas? ¿Te gusta el buen plato?
Sí, me gusta comer con los amigos, comer bien, de todo.
¿Y lees mucho o no lees?
Un poco de todo. Veo más ahora los vídeos del lenguaje chino.
De signos, ¿no? Y es difícil esto de los signos. Un día, Ricardo y yo anda pende eso, de lo de los signos. Porque aquí de vez en cuando hacemos signos decir, corta.
Ya, pero esto no se aprende, así como dice Cosme, Tony. Un día tenemos que aprender.
Pero un día no, un día.
Es muy fácil el lenguaje chino.
Sí, claro, cuando lo sabes.
Es como yo. Yo no aprendí a hablar, pero tú, el esfuerzo, el valor y el coraje.
Por eso digo que no se hace en un día.
No, pero poco a poco. Así. Pero si yo te digo con el dedito esto, tú sabes lo que es, ¿no?
Sí. Pelas, está hablando de Inés.
Y si te digo.
Ninja.
Y si te digo, te vas aquí.
A dormir.
Pues ya está, ya has aprendido otro idioma,
sí, señor.
Mañana aprenderá otro más.
No, és increïble, si l'he volgut portar, Ricard, ha sigut primer perquè és un bon amic, que sempre s'ha portat molt bé amb tothom. Que quantos anys llevas en el diari La Mañana?
Des de l'any 86.
O sea, los más veteranos del diari La Mañana se llaman Andrés Rodríguez y Tony Alcántara.
86.
Sí. Desde la...
14...
38 años.
No està mal,
38 anys, déu-n'hi-do,
38 anys.
L'he pogut portar també per l'esforç que ell ha demostrat, no? Era una persona que no parlava. I guaita ara el que hem tingut, no? I això també és d'admirar, no? Per tant, jo, Toni, t'agradezco muchísimo que hayas venido, però lo vamos a hacer al revés. Hoy haces tú no de prensa, de foto periodista. Hoy haces de locutor de radio. Hazme una pregunta comprometida. Me sigues, somos amigos y puedes preguntarme lo que quieras. Comprométeme delante de la audiencia, hombre.
Venga. Sí.
Me gustaría que me hacerte una pregunta.
Pregunta.
Tanto que te conocen toda la ciudad de Lleida, ¿Por qué no te presentas como alcalde, que ahora te presenta a las elecciones?
Bueno, es que...
A ver, pero aclamación popular, presentas ya, Cosme.
Es verdad, tú, ya te conocen ya todo por todos
partes. Tony, ¿tú me mirarías con la misma cara si yo fuera alcalde que si fuera el Cosme este que está pues en los pesebristas, en las cofradías, en las caras regionales? ¿A que no me mirarías igual? ¿Y te enfadarías más de una vez conmigo?
Hombre, claro.
¿Ves? Por eso no me presento. Porque haré mejor servicio fuera que dentro.
Esto es verdad. Porque Castilla sabe que no...
Que no es lo mío.
No es lo mismo.
No es lo mío, no es lo mío. Hombre, no estaría mal que te presentaras tú.
Yo no, no, no. Yo no sirvo para eso.
¿No? ¿Por qué?
No.
No porque dirías las cosas claras y se enfadaría mucho contigo, ¿no? También.
No, no. Porque yo lo que quiero es una vida tranquila, con la familia... Y además, una de las cosas que me ha impresionado mucho de la esta es que gracias a la Vuelta Ciclista a Lleida, aprendí mucho a hacer la fotografía, porque tú sabes que ya me conoces desde la salida hasta la llegada, sin parar,
es
y luego tuve que volver a hacer hacia Lérida, revelar, y volver al día siguiente al Lérida.
Mira, ahora, Tony ha dicho una cosa que nos hemos olvidado, porque a lo bueno nos acostumbramos rápido, revelar.
Revelar. Y que sí, empezamos a revelar con negativo de blanco y negro, y después positivarlo, y luego después de blanco y negro pasamos al color. Y después...
Quizá la fotografía y vídeo, sea uno de los una de las actividades que más ha, le ha ido
el cambio
de la nueva tecnología. Sí.
A mí, te lo digo con sinceridad, el blanco y negro me impresiona.
A mí también.
Sí, pero puedes hacerlo con la cámara digital igualmente y no tienes que...
Bueno,
ahorrarte lo del carrete, llevar carretes, es que, portals a revelar...
Antiguamente, cuando revelábamos el carrete, cuando poníamos a trabajar con un carrete, si teníamos un carrete de 12 o de 24...
24 o 36.
No podíamos desperdiciar las fotos.
Eso te iba a decir, digo... Tú has notado que haces muchas más fotos ahora que antes, ¿no?
Exactamente. No podíamos desperdiciar las fotos porque
el
precio de los carretes, sí, yo con un carrete de 24 tenía que aprovecharlo. Solo buscaba las fotos de portada, no buscaba nada más. Solo portada, porque esto era el valor de las fotos.
No, además es curioso, ya me hecho a cabo. Quan anem a la Volta Ciclista, feia lo que deia, i feia el carret, li donaven a la Guàrdia Civil, a vegades, i la Guàrdia Civil ho portava al diari, però després el diari l'havia de portar fotogravados Lleida perquè poguessin fer la planxa, perquè havia d'haver una planxa, és a dir, era tot un mèrit. Avui en dia no.
I luego te traía los diarios al día siguiente.
Al día siguiente venía con el fardo de diarios, que ahora hay un distribuidor de diarios, cuando hay la FECOI, hay un distribuidor de diarios. ¿Sabes que distribuyen los diarios a las peñas de la Ple? El propio editor Jordi Solana y el Cosme García. ¿Eso se ha de decir tal cual o no?
Sí.
O sea que yo soy...
Me impresionó cuando lo vi.
Bueno, todos hemos de hacer de todo por el bien de la ciudad de Lleida. Tony, te agradezco mucho que hayas venido. Sabes que cuentas con el cariño de esta casa. Y los históricos, que además tú sabes, y lo escuches a Andrés Rodríguez de vez en cuando, que él... Oye, ¿escuchas a Andrés en esta casa?
¿De los viernes?
¿Los viernes?
No.
El melómano no lo escuchas, pero lo lees.
No lo escucho, pero lo escucho desde el diario, tú. Con el teléfono.
Ah, cuando pasa la crónica estás al lado suyo. Desde el famoso Zulo que decís vosotros. Que
a veces me dice, calla, no digas nada, que estoy hablando en directo.
Muy bueno, muy bueno. Además, sobre todo los melómanos que siempre comentábamos, que le dedicabais a un ex concejal de fiestas, ¿no?
Sí.
Que lo quería mucho, ¿no?
Sí.
Estaba muy enamorado del amor.
Sí.
¡Ay!
No lo podía ver.
No, pero bueno.
Pero bueno, es muy buena persona y os agradezco mucho que hayáis venido. Para ti y para los compañeros del diario de la mañana también, muchísimas gracias y, como dice el Andrés, salud y larga vida, oye. Oh yeah.
Sí, gracias a ti, Cosme, por invitarme a la radio.
Un abrazo, Tony.
Gracias, de nada.
Gràcies, Toni. Minut i mig i amb 12 minuts, 11 i mig, va, arribarem a la una de la tarda. Farem ara una pausa, 40 segons, i ja saps que els dimecres ens plantem a la una amb recomanació de llibres, amb la Anabel Ramos, des de la Biblioteca Pública de Lleida. Estem al mes d'abril, ja saps, el mes aquest de Sant Jordi, que sembla que hem de comprar tots llibres i tal, es pot llegir tot l'any. I si has de comprar llibres, ho pots fer tot l'any. Que et toque ara, perfecte, aprofita Sant Jordi, evidentment, però si al maig has de comprar un llibre, també pots fer-ho.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unos espárragos verdes de origen nacional manojo de 300 gramos por solo 1,99 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida y en su primer aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñez.
Cope Lleida.
A punt d'arribar a la una de la tarda, la meitat de la setmana, ja saps que parlem de llibres, de propostes literàries, a l'espai A Llibrera't, un espai que dirigeix l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que també és una persona que, si t'has quedat sense saber què llegir, doncs pots demanar per ella o pel seu equip a la biblioteca i dir, escolta, Anabel, un, que t'he escoltat a la ràdio, i dos, què llegeixo? Què llegeixo? I això tant serveix com per les persones que vulgueu començar, com per les persones que heu estat llegint sempre un mateix gènere i ara voleu canviar i no sabeu cap a on anar ni per on començar. Doncs es tracta de que aquesta primera experiència sigui satisfactòria i per això, t'ho dic de veritat, parla amb l'Anabel Ramos, que en 3 minuts et posarà ja sobre el camí correcte. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
Escolta, una pregunta íntima i personal.
Ui, Dios mío.
Tu, a la tauleta de nit quants llibres tens?
Uf, una pila enorme.
És que clar,
una pila enorme,
perquè normalment s'acaben acumulant a la tauleta de nit.
Una pila enorme i a més, a vegades quan ja m'agobio dic això no, llavors els trec d'allà i els porto al menjador amb una altra pila que tinc també de llibres pendents de llegir, i amb aquesta pila que, quan també m'agobio, torno a portar la tauleta de nit i així vaig.
I venga.
Sí, un dia faré una foto i te l'ensenyaré.
Vale. Vinga, de què parlem avui?
Mira, parlarem sobre la soledat.
Molt bé. La soledat és a... És aquella sensació que si és volguda, benvinguda clar, sigui, però si no és volguda,
no.
És
clar, aquí estem parlant de la greu, soledat no volguda.
No, correcte, no, ho dic per això, perquè sí, a vegades sí, la soledat és un concepte romàntic o bucòlic, sí. Sí. Estic sol amb aquesta posta de sol o jo què sé, sí. I escolta, si tu ho has decidit així, perfecte. Mm. Però la no volguda és dura,
sí, sí,
és molt dura.
D'aquesta.
Sí, sí.
I que sobretot arran de la pandèmia doncs hem vist
molt clar,
que s'han destapat moltes coses.
No és que ha passat arran de la pandèmia, sinó que s'ha sabut arran de la pandèmia.
S'han destapat moltíssimes coses.
És molt crua. És molt crua. A més, normalment passen persones grans.
Sí.
I encara és més cru.
Sí.
Però bé, és aquesta societat. És aquesta. L'hem d'anar polint i arreglant poc a poc. Anem molt poc a poc.
Per això entitats com, per exemple, Creu Roja...
Sí, sí, sí. Fan una tasca important amb
això. Hi ha una altra entitat a Lleida que també treballa per la gent gran. Vull dir, fan una labor importantíssima. Parlarem sobre la soledat, per tant, i porto 3 propostes.
Pues vinga.
El primer de tot se diu Quartet de tardor. Està escrit per la Bàrbara Pym, que és una escritora anglesa, que va néixer el 1913 i va morir el 1980, i està considerada una de les escriptores més importants de la segona meitat del segle XX. Va escriure moltíssimes, unes quantes novel·les publicades que van poder traduir en castellà, i a més, quan va morir l'any 80 es va publicar també el seu diari. A Quartet de tardor, què ens trobem? Ens trobem la història d'un quartet de 4 persones que són persones grans però no jubilades encara, que estan treballant totes juntes en una mateixa oficina i totes 4 estan soles per circumstàncies diferents. una perquè no s'ha enamorat mai, l'altra perquè, bueno, per la seva salut doncs, no ha pogut estar amb ningú. Per diferents circumstàncies ens trobem amb aquestes quatre persones que, envoltades, no, de l'ambient de Londres dels anys 80, dels anys 70, no, tota aquesta, que està molt bé com a mirall de la història d'aquell moment a Londres.
Només falta que em posis ja com a exemple que estan a l'hivern i a la boira.
No, és tardor. Però també deu haver boira, eh?
A la portada surt el Big Ben.
Surt el Big Ben.
Per tant, no és que sigui anglès, és de Londres.
És Londres. I, doncs això, estan, viuen i reflexionen, no?, sobre la seva vida, sobre coses que no entenen, com està canviant la societat, com ells estan d'aquesta manera i bueno, està bé. I com afronten, no?, la seva soledat, tot i que no perden tampoc l'esperança.
Tu que l'has llegit?
Sí.
Surten localitzacions?
Sí,
clar. Val. T'ho dic perquè és un al·licient més, a vegades,
sí.
Perquè si tu has visitat la ciutat on passa la història,
sí.
Doncs algun racó de la ciutat igual te'l descriu, sí, perfectament i tu hi has passat.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs Quartet de Tardor.
L'altra novel·la que et vull recomanar, se titula Sola, de la Carlota Gurt. És probable que si no he recomanat aquesta, alguna altra novel·la de la Carlota Gurt hagi recomanat aquí al programa, perquè...
A mi em sona, eh?
Te sona,
sí,
no?
Sí.
En aquest parla de la May, que és una dona de 42 anys que, bueno, s'acaba de separar o està a punt de separar-se, l'acomiaden de la feina, llavors decideix marxar a una casa a la que ella va passar la seva infantesa quan era petita, que estava al mig del bosc. Allà intenta escriure una novel·la que fa molt temps que vol escriure i passa 185 dies amb aquella masia. A més, la novel·la
sola.
Està sola.
Sí.
Llavors, la novel·la va cap enrere, diguéssim.
Comença
efectes...
el dia 185?
No, és com una marxa enrere, no comença enrere, o sigui, comença des del principi, però hi ha com una marxa enrere,
va
del capítol 185 al 184.
Fins
que, perquè a més te va mantenint amb un suspens i amb una tensió constant, no?, de veure com... què passarà a l'últim capítol.
Quina
sí.
tècnica literària,
és una
no?
Sí.
No,
està molt bé.
Que
t'arrossega, és una novel·la...
Ja, però d'estar ben escrita,
sí,
perquè ha de quadrar tot, eh?
És una novel·la que t'arrossega. En aquest cas és una soledat volguda, però com aquesta soledat te pot acabar transformant. I ja no puc llegir.
Ja està, hi podeu leer. Clar, com tot això, és l'AM. Ara és anar a la biblioteca pública perquè aquest llibre i tots els que ens porta la novel·la el tenen a la biblioteca.
Els tenim tots. L'altra novel·la, i l'última, se titula Una dona i dos gats, de la Ayanta Barili. Ayanta Barili va néixer a Roma l'any 1969, és escriptora, periodista, a més té programes de culturals, Les Noches Blanques, bueno, treballa a la ràdio, i va ser finalista del Premi Planeta l'any 2018. En aquesta novel·la explica la història d'una dona que ha trencat la seva relació i que els seus fills marxen de casa, i com viu ella aquesta soledat, no? Es comença a escriure i té gats. I és com a dir, bueno, ara la meva vida ha canviat. L'escriptura es converteix en el seu, diguéssim, motiu d'existència, doncs perquè els motius que tenia abans doncs han desaparegut, no? I com ella... doncs, bueno, viu aquesta nova etapa de la seva vida. El que passa que té punts que te deixen una mica així, bueno.
Però que te deixen una mica així com a dona o com a...
Perquè penses que és una cosa i després...
Ah, vale.
És una altra.
Doncs mira, ha quedat perfecte per dir, escolta, me'n vaig corrents a la biblioteca pública a buscar aquest llibre. Eh? Una dona i dos gats, de la Ayanta Barili, Sola, de la Carlota Gurt, i el Quartet de Tardor, de la Bàrbara Pim. si insisteixo, que ho tenen tota la Biblioteca Pública de Lleida, que si el teu objectiu és... jo vull provar, vull llegir, vull tastar-ho, doncs a la biblioteca et treus el carnet, que és gratuït, agafes el llibre en préstec, que no et costarà res, i gaudeixes d'estimular la imaginació i el cervell llegint aquests llibres, que també és gratuït. O sigui, que vaja, més fàcil no ho podem posar.
No pot ser més fàcil.
Doncs la Llibrera't, els dimecres, amb l'Anabel Ramos aquí a Cope Lleida. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
Gràcies, Anabel. La una, que ja estem aquí. Soc el Ricard Álvarez, ara amb la Pilar García Muñiz ens informem. I després tornem al migdia de Cope Lleida, avui és dimecres. Parlarem de música i d'un grup històric de Lleida que fa 30 anys i que s'acomiaden amb un darrer concert aquest divendres, i després les noves tecnologies.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es la pregunta ahora mismo del millón. ¿Dónde está Luis Rubiales? Esta es la gran pregunta, como te digo. Porque sabemos que está en España, porque un poquito antes de las 11 de la mañana llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas, procedente de la República Dominicana. Llevaba allí en Punta Cana unas cuantas semanas y allí le pilló el inicio de la operación Brody, que investiga una supuesta trama de corrupción en el seno de la Federación Española de Fútbol, precisamente durante su etapa como presidente. La secuencia de esta mañana es confusa. Lo que sabemos es que un agente de la Guardia Civil le estaba esperando en la pista y luego, según hemos visto en unas imágenes de La Sexta, se ha montado en una furgoneta negra de la UCO. Según ha podido saber COPE, Rubiales está ahora mismo detenido. Esto está ya confirmado, pero no sabemos dónde. A partir de aquí, puede pasar de todo. La jueza que investiga el caso parece que no tiene previsto citarle de forma inmediata, pero al haber sido detenido por la UCO, es posible que en este momento pueda estar declarando ante la policía judicial. Te puedes imaginar que la expectación mediática es bastante importante. Barajas tenía esta mañana una cantidad de cámaras y micrófonos que ha hecho recordar la llegada de un actor de Hollywood o de una estrella de fútbol mundial, aunque más que estrella de fútbol, en este caso Rubiales es un estrellado. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Bueno, lo último es que este lunes la UCO registró el lugar donde Rubiales se alojaba en la República Dominicana y se ha incautado de algunos dispositivos electrónicos que podrían contener información vinculada con la investigación. Hoy sabemos también que la UCO cree que Rubiales pudo asignar obras de la Federación Española de Fútbol a cambio de pagos a una sociedad propiedad de un amigo suyo, concretamente Nené, otro exfutbolista. La semana pasada ya supimos que uno de los asuntos que investiga la UCO se refiere a las obras que se contrataron en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla para adecuarlo a las necesidades de la Eurocopa y para albergar finales de la Copa del Rey. También se investigan los contratos que la Federación firmó con Arabia Saudí para que la Supercopa de España se celebrase en este país del Golfo Pérsico. Unos 40 millones de euros por cada edición disputada y diferentes contratos y eventos que la Federación llevó a cabo en China. Pues enseguida vamos a tratar de ir atando cabos en una jornada muy intensa, pero José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Federación de Fútbol es también noticia porque hoy, precisamente en medio de todo este lío, podrían convocar selecciones.
Sí, coincide esta llegada de Luis Rubiales a España con el anuncio de convocatoria de elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Tiene más datos Isaac Fouto.
A las 4 de la tarde se reúne la Junta Gestora para, en principio, fijar fecha para las próximas elecciones de la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha va a presidir la final de Copa del próximo sábado entre el Mallorca y el Athletic. Sería su último acto público antes de dimitir para luego presentarse a esas próximas elecciones, que serían en una fecha de más o menos mes y medio.
Y es noticia de hace unos minutos, el Getafe sancionado con el cierre parcial de la grada lateral durante 3 partidos y 27.000 euros de multa por los insultos racistas durante el partido Getafe-Sevilla.
Gracias, Corrochano. Pendientes de todas estas noticias y otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Asunto destacado, Pilar, como el que te cuento, ha sido detenido en la frontera entre Francia y España un hombre acusado de matar a su propio hijo de 5 años. Asesinato que se habría producido en una vivienda del Bajo Ampurdán, en la provincia de Gerona. Fue la madre del niño, quien está herida grave, la que avisó a los Mossos de Escuadra. Y al menos 9 personas han muerto y más de 800 están heridas en el mayor terremoto registrado en Taiwán de los últimos 25 años. Ha alcanzado los 7,2 grados de magnitud en esa escala Richter. Richter. En Mediodía COPE vamos a estar precisamente en ese país asiático para conocer cuál es la situación en este miércoles. Y 15 de cada 100 viviendas que se vendieron en España durante el año pasado fueron compradas por ciudadanos extranjeros, un total de 88.000, y es además un máximo histórico. También contamos, Pilar, que el Papa ha pedido a los gobiernos que se comprometan a eliminar leyes discriminatorias y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. En un mensaje con sus intenciones de oración para el mes de abril, Francisco denuncia el descarte, la explotación y la marginación de muchas mujeres en el mundo y pide respetar sus derechos para que nuestra sociedad, dice el Papa, avance.
Todo esto hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida amb 5 minuts per sobre de la 1. Dimecres, recorda, avui ja és 3 d'abril del 2024. Fregant ja els 18 graus a la ciutat de Lleida. Anem a buscar la previsió meteorològica que ens la explica la Laura Vila per avui i per demà. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui pugen les temperatures i marcaran una màxima de 22 graus a Lleida. El cel està poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna a zones de muntanya i el vent és fluix de component oest. Demà esperem temperatures màximes en ascens que marcaran 24 graus a Lleida i a Balaguer, 22 a la Seu d'Urgell i 19 a Viella. Continuaran pujant de forma progressiva els pròxims dies i els valors més alts s'esperen durant el cap de setmana. El cel estarà poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i el vent serà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. T'explico una darrera hora.
COPE Lleida.
Estàs informat.
La iniciativa popular Salvem Cal Macià Casa Balmanya, que ja saps que després de constituir-se ja fa anys, de fer soroll i de demanar que s'estava perdent aquest patrimoni, aquesta casa, doncs, després de pressions polítiques i d'històries, doncs van arribar a un punt en el que fa 3 mesos el govern, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs van anunciar que adquirien i restaurarien la residència d'estiu del president de la Generalitat, Francesc Macià. Bé, doncs aquesta iniciativa popular, Salvem Cal Macià, 3 mesos després d'aquest anunci, que a l'hora de fer l'anunci, la fotografia i tot plegat, doncs, escolta, se va ser puntual i va ser tothom, tant el govern de Catalunya, de la Generalitat, com la Diputació de Lleida, com l'Ajuntament d'Alcarràs, segons aquesta iniciativa popular, diuen que després de 3 mesos les administracions encara no han fet efectiva la compra de l'immoble i tampoc l'han declarat bé cultural d'interès nacional. Oh, sorpresa. Sorpresa. Si recuperem algun moment de fa 3 mesos... ja saps que en vam parlar i que et vaig explicar que acabaria passant això. Home, clar, si no s'ha fet res en els darrers 5 anys, de cop fer un anunci sense dates, que és el que et dic sempre. És que em fa molta gràcia a mi quan els polítics fan aquests anuncis. No, escolta, a mi feiguem l'anunci amb una data concreta. Data d'inici, data de final, cost total i que no hi hagi desviaments amb aquestes històries. És que és així de fàcil, és el mínim que hauríem d'exigir. Doncs sí, van fer la foto, es van reunir, van dir que ho farem futur, sense data, i 3 mesos després no s'ha fet res. Però és que no és que no s'hagi fet res a la casa en si, és que no s'ha fet res ni d'iniciar els tràmits burocràtics, que això ho pots fer des de casa, si vols, o des dels grans despatxos. No s'ha fet res. Insisteixo. O sigui, no hauríem de permetre que ens fessin cap anunci sense una data concreta, d'inici i de final. Que sigui tan tard com vulguis, però tu dona'm una data d'inici i dona'm una data de final. Que després hi pot haver una petita desviació, evidentment. Igual que el pressupost, que hi pot haver una petita desviació, doncs ja ho sabem que sí. Però home, no aquestes desviacions que veiem a d'altres obres. Una petita desviació, estem parlant d'un 5%, un 10%, si vols. Clar, veiem desviacions d'un 250%. És que no pot ser. Doncs, bueno, aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. A punt d'arribar a la 1:10, parlarem tot seguit d'un grup de música que és història viva de la música de Lleida. I ara veuràs per què t'ho dic.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Mitsubishi Electric en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Doncs vinga, que et parlo de música. I a més et parlo de música amb un tema que m'agrada molt, perquè pràcticament els vaig veure néixer i els hi he seguit tota la trajectòria. És un grup lleidatà de música. A veure si te'n recordes. Te'n recordes dels de Companys? Doncs després també va aparèixer el grup Tremendos, que vaja'm, quasi eren els mateixos. Estava tot molt lligat, no? Doncs ara, tirant la vista enrere, resulta que ha fet 30 anys, ni més ni menys, i que, a més, els Tremendos, que ja saps que ens acompanyen a moltes festes majors, ens han dit que fan el darrer concert. I quan ho fan? Aquest divendres, a les 11, a la Sala Cotton. I està amb nosaltres el seu cantant, el David Massot. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
30 anys de Companys, Tremendos. Al final, eren com dos grups diferents, perquè fèieu música diferent, però que no tenien raó de ser un sense l'altre, eh?
Sí, de fet fa 30 anys va començar el tema amb The Companys, una colla d'amics que van fer un grup de música. En aquest cas era The Companys, fèiem tots els discos que tenim dos discos i un recopilatori, les músiques de Lo Cartanyà en català, però ja fèiem versions en català i en castellà, també hi ha alguna en anglès, als concerts, no? Llavors, al cap de Companys, més o menys, vam estar uns 13 anys, més o menys, 12-13 anys, i després ja vam, bueno, temes de coses que fem els músics, no? Que no sé si la paraula és a vegades cansament o simplement veiem que el tema de les versions funcionava molt bé, i no és que no funcionés bé el grup, perquè, home, els èxits que tenim, ara els hem de tocar en Tremendos, per exemple, el Soc Pagès pràcticament...
Aquest
l'hem de tocar sempre en tots els concerts, i mira, i ara, precisament, en temps de revolta pagesa, mai millor dit, pues ha estat un dels temes que sonava pues, a les manifestacions i als grups de WhatsApp, i nosaltres orgullosos de que facin servir la nostra música pues, per reivindicar el que ja reivindicàvem nosaltres després, en aquests anys, no? Pues que tot i les penúries i les complicacions que té el tema de fer de pagès, que ser pagès és el millor i amb il·lusió ho portàvem a l'escenari, no?
David, escolta, com acabes el món de la música? És a dir, o com comences amb el món de la música? O com us coneixeu? És a dir, cadascú ja tenia el seu instrument i la seva història en música i us vau conèixer? O ja us coneixíeu? Com va anar això?
Bueno, de fet, vam començar, sempre dic, no? Érem quatre amics, dos de Maials, el Raül Vallès i jo mateix, i després dos d'Almatret, el Robert Massip i el Benjamí Quiroga, i que ens vam trobar, mira, en un garatge de Cal Raül, de Cal Caminer, i allí va començar tot, no? Llavors va començar una altra guitarra, un altre company del poble que es diu Joan Josep, que va tocar un any i escaig a nosaltres, i un company que també venia de tant en quant, que es diu Jordi Massip, que no va tocar mai en la banda, però bueno, que va començar també tocant una mica la guitarra pues, amb nosaltres, no? Passa que en concert en directe no va arribar mai a tocar, i el Carles Calvet, no? En aquella època, en The Companys. I, bueno, i llavors ja es van incorporant pues, el Jordi Moragues, que li diem lo Pardal, els Teglats, i ja va ser que vam començar pues, a gravar els primers discos de The Companys, ja et dic, vam arribar a gravar dos discos.
Però, ens trobem quatre amics, ja vam parlar de començar a gravar el primer disc.
Bueno, no va ser ben bé així, el que passa que érem gent, a veure, els d'Almatret, per exemple, ja venien tocant d'una banda que tenien Almatret, allí, també amb gent d'allí del seu poble, i nosaltres no, nosaltres veníem pràcticament el Raül i jo de zero, i això va anar així, com moltes bandes expliquen, no? Mira, tu has de cantar, i em va tocar a mi. I bueno, al llarg dels anys, pues, evidentment que et fots a riure, no?, quan sents això.
David, que fa molts anys que ens coneixem, t'has suposat alguna vegada un problema ser cantant d'una banda de rock amb la teva faceta professional?
No, què va. He de dir que tots aquests anys, precisament, ho he pogut compaginar molt bé, parlo de jo, que sóc multifacètic en aquest sentit, no? Que estic bueno, fent de pagès, estic a la política i també estic en aquest cas pues, tocant amb un grup de música i la veritat, home, t'he de dir que el món de la música serveix molt fa molt de psicòleg i serveix molt per esbravar-te, no? Com diem, no? Jo moltes vegades quan arribaven els bolos del divendres i el dissabte, pues és allò que ja els esperaves en candeletes, no? I allí m'oblidava jo i segur que tots els companys, com hem parlat moltes vegades, no? D'algun o molts dels problemes allò que succeeixen al dia a dia.
Escolta, aquí no es parla de res més que no sigui d'amics i de música. Eh?
Correcte, i així va ser, no? I passa que és una cosa...
T'ho dic, David, perdona, perquè parlo de tu, exclusivament sí. De tu. Diu, no, és que és alcalde de Maials i és pagès també, i això doncs, és d'aplaudir, no? Dic, bueno, és la seva professió. Però en canvi, si parles... Bueno, és que és alcalde de Maials i és cantant, més d'un potser va dir, oh, però escolta, a veure com pot ser. Bueno, doncs és la seva professió, no? Vull dir que de vegades hi ha professions que ens escandalitzen més que d'altres i al final és saber separar perfectament bé una cosa de l'altra.
Correcte, és un món que moltes vegades hi ha gent que m'ha conegut la faceta aquesta d'artista de ja de gran i diuen, hòstia, però com pot ser que cantis? Dic, no, però si ja fa 20 i pico d'anys, ara ja en fa 30, que estic cantant amb les dues bandes, no? Primer de Companys i després amb Tremendos i ho trobo jo com una cosa no normal, normalíssima, no?
Clar.
Però clar, hi ha gent que, la veritat, no tots els alcaldes són cantants ni tots els cantants són alcaldes, evidentment, i alguns que ho som, que sé que n'hi ha algun altre que ho és també, però bueno, potser hem set al llarg d'uns anys una cosa estranya, diguem-ho així, no?
Escolta, feu aquest darrer concert amb Tremendos, és aquest divendres, 11 de la nit, al Cotton Club. Teniu la possibilitat de comprar les entrades o a la taquilla mateix o anticipada, ho heu de fer a la web entrades.codetickets.com, així mateix, i llavors el buscador fiqueu Tremendos i ja us sortirà. Entrades.codetickets.com. Què serà per vosaltres? Perquè clar, per la gent que us segueix, perquè suposo i espero que el públic hi haurà gent que potser va estar fins i tot al primer concert, però què serà per vosaltres? És a dir, un cop baixi el teló, un cop heu fet el darrer bis, un cop desendolles les guitarres i passeu cap al darrere de l'escenari, què serà això, David?
A veure, ja ho has dit, Ricard, serà molt especial perquè, Perquè, a veure, sí, hi haurà gent, si no del primer concert, dels primers, no? Ve noms al cap, no? Mira, tu saps també que en The Companys van fer el club d'amics i amigues de The Companys,
sí.
I ve noms com la Sílvia Peiró, que va estar del primer dia allí, no? És una noia d'Aspa, no? Que avui dia ja és mare també de família i com nosaltres, no? I té d'altres obligacions, però clar, quan li vam dir, va dir, home, com mai de perdre això si jo vaig estar allí de bon principi, no? I com dic la Sílvia, doncs molta gent que ens ha vist tots aquests anys a les festes majors, a tots aquests pobles de totes les comarques, te diria, de Catalunya. Abans ho comentava en un company teu també, en una altra entrevista, que a veure, més de 1.000 concerts, te pots pensar que donen, bueno, hem tocat a tot el territori català, la Franja, el País Valencià, i fins i tot els 1.000 concerts els vam anar a celebrar amb una minigira als Estats Units, a Nashville, Jackson i Memphis. Vull dir que home, tenim una trajectòria que jo penso que tots els membres del grup n'estem orgullosos, per això també, que a vegades una retirada de temps, o quan veus que les coses ja no estan com estaven fa anys, pues és una victòria, no? Per tant, també estem... Jo em penso que emocionats, almenys parlo per jo, no? Sento molt emoció el dia aquest del concert i segur que quan s'haurà acabat, doncs hi haurà una cosa, no t'he d'enganyar, que trobarem a faltar, trobaré a faltar jo també i trobarem els membres del grup a faltar, però escolteu, han fet una banda d'amics, la gent que s'ha anat incorporant al llarg dels anys, no? Ara, a part del Robert Massip, jo i el Benjamí, tenim també el Carlos, els tres Garcies que dic, el Carlos, el David i el Miquel, i escolta, som una banda d'amics que hi ha hagut canvis durant el grup en les dues bandes, però que realment estem orgullosos i contents de tot el que han fet aquests anys.
Jo no deixo de pensar, escoltant-te, que al final això és història de la música de Lleida, perquè és així, abarca 30 anys, en el seu moment de Companys doncs, va fer el salt cap a TV3, per tant, sortir la tele no ens ajuda molt. Recordo perfectament com vau fer el Club de Fans, perquè a més des de Cadena 100 Lleida hi vam estar col·laborant. Recordo la vostra gira d'Estats Units, que va ser impressionant. I per tant, estem parlant de història de música, de la música de Lleida. Dic de Lleida perquè d'un grup de Lleida, de les comarques de Lleida, ja m'enteneu. I per tant, jo crec que els hem d'acompanyar. Això funciona així. Divendres, a les 11 de la nit, pues igual hi ha fins i tot a dos i tres generacions al públic, no?, d'edats diferents, però jo crec que els hem d'acompanyar. Ells ens han estat... doncs fent que ens movem amb bon ritme durant 30 anys, doncs que menys que els acompanyem aquest divendres a les 11 amb aquest darrer concert de Tremendos. Jo ho veig així, David. Ho veig
així. Sí, Ricard. De fet, nosaltres estem molt contents amb tots els mitjans i especialment, com no amb tu, sempre tenim molt bon record de... A veure, mira, precisament l'altre dia recordava amb un dels companys del grup d'un dels concerts mítics, jo diria, de Companys a Lleida, em se fica la pell de gallina, va ser un Cadena 100 a Rambla Ferran. A Rambla Ferran i...
Festes de tardor del 2002.
Correcte. Hi havia Antònia Font i de Companys.
Antònia Font i vosaltres, sí.
I home, i no ho diria, i ho he dit en una altra entrevista, i no perquè no sóc així jo, però jo m'agrada molt dir la veritat, i la veritat sempre es pot anar a tot arreu, però que de Companys fiqués molta més gent que Antònia Font al concert és una cosa que tota la vida la vida la portarem dins, no?
Va ser impressionant aquell concert,
Sí,
les
sí.
coses com siguin, festes de tardor, jo recordo, és que ho recordo pleníssim, però pleníssim aquell concert,
Sí.
Moltíssima gent,
De fet, és... A veure, va haver una gran promoció tant de vosaltres com de tots els mitjans. El disco, també des de Picap, la discogràfica, la producció amb el Jordi Armengol. A veure, va ser un disco molt rodó.
Va ser un salt,
Sí, sí. Va ser un disco... A veure, d'allí surten pues, des del Soc Pagès, Cervesa, Jo Flipo... A veure, és que cançons emblemàtiques, fins i tot... A veure, quan va sentir aquell disco, el Jai Bertran, el cartanyà, va dir, escolteu, voleu ser banda sonora? Me'n recordo també un dia que va ser un abans i un després.
Això
voleu banda sonora de la sèrie que estic preparant, que sortirà a TV3? I naltres, hòstia, Javi...
És una pregunta, on hem de signar,
sí,
no?
Sí, on hem de... Me'n recordo, i com serà això? I es dirà lo cartanyà. I bueno, i lo simpàtic de tot plegat és que vam tenir la sort de sortir dos o tres capítols. Ara no recordo si eren dos o tres, però sí, sí, la veritat.
Donen, amb 30 anys, donen per moltes històries.
Molt, molt. Te n'adones?
Hi haurà llibre, àlbum, alguna cosa?
A veure, jo suposo... A veure, el
però,
Robert...
Perquè amb 30 anys dona,
Tu, Robert, jo no, de moment no tinc temps i tampoc... A veure, jo...
No per ara, però...
Correcte. No sóc massa bon escriptor, diem-ho així, però tenim una a la banda que és el Robert Massip, que ja saps que sí. Juno va fer també... Va ser un dels autors del Diccionari Lleida Català, sí. I ell sí que ho toca molt bé, tot això. Jo sempre li he dit, no ara, sinó de fa anys, que li dic, Robert, algun dia te tocarà fer les memòries,
perquè jo
ho veig. Em penso que tenim... A més, tenim anècdotes, tant de companys com entrementos, molt, molt simpàtiques i molt curioses, i ostres, això... Això ha de sortir reflexat algun dia, no?
Que sí, això és seure's un dia, anar recordant i algú que vagi apuntant. Te'n recordes aquell any que vam anar? I vinga, algú que vagi apuntant. Bueno, escolteu, musicalment parlant, aquest divendres a les 11 al Cotton Club, aquest darrer concert de Tremendos, insisteixo, això és història viva de la música de Lleida i, per tant, els hem de fer costat, David Massot, escolta, que ha estat un plaer que ens hagis acompanyat, que vagi molt bé aquest divendres, viu al màxim, minut a minut, perquè són aquells moments irrepetibles, i gaudiu moltíssim tota la banda. I gràcies, com sempre, per pensar en nosaltres i per tenir-nos al costat, també.
Això ho farem, Ricard, i les gràcies sempre del grup a vosaltres, de veritat.
Doncs apa, que fem una pausa. Música. Història. Tot això ho tens aquest divendres al Cotton. Ara parlem de noves tecnologies.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Vinga, que parlem de noves tecnologies. Ens acostarem ja a les 2 de la tarda, des de la meitat de la setmana, amb l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens has de seguir a les xarxes socials i també recorda que, a part de fer-ho en directe, ens pots escoltar i ens pots seguir a través del nostre podcast, que el que et permet és escoltar-nos sempre que vulguis, tantes vegades com vulguis, a l'hora que tu vulguis, i recuperar fins i tot programes antics, d'aquells que dius, què van dir fa un any, per exemple? Doncs mira, te n'adonaràs del ràpid que avança la tecnologia. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
Vinga, parlem de noves tecnologies.
Quina mandra.
Bueno, no, mandra no, perquè...
Sí, perquè després de Setmana Santa, aquesta setmana que ens has donat de festa i tal, tornar a arrencar fa mandra.
Em van fer una observació a través de missatges que, clar, això de noves tecnologies ja comença a ser les tecnologies, més que les noves. Quan parlem d'IA, no?, que són les noves, ara.
Bueno, sí, però... sempre intentem parlar de noves tecnologies, del nou que succeeix durant la setmana, del que passa, del que vindrà, una miqueta de coses de futur, no? Vull dir, una miqueta...
Per el passat ja està l'efemèride, i per el futur... Pues,
bueno, i nosaltres, pel passat, també estem.
També estem nosaltres, sí. De què parlem avui, Jaume? Ja t'avanço que segur que parlarem d'intel·ligència artificial d'una manera o altra.
Segur, perquè després de Setmana Santa comencem la recta final del curs escolar i segur que molts de vosaltres us pregunteu quins són els estudis que en el futur tindran més sortida.
És que canvia molt ràpid, això. Els que ara creus, d'aquí 5 anys, igual no.
Sí, cal dir que més de la meitat de les feines que ara ja fa 20 anys no estaven inventades. I en el futur també passarà una cosa similar. O sigui que avui en l'entrevista el sector de la construcció demanen nous perfils, un exemple de com canvien les tasques laborals. I en l'actualitat setmanal aquests són els punts que parlarem en la tertúlia FIC. Ja tenim el mode incògnit real, eh? Real de Chrome, perquè fins ara teníem mode incògnit però no era ben bé real, no? Què passa d'aquí, no? També ho comentarem tot plegat. Ja tenim l'app per fer la declaració de renda, perquè avui ja la podem fer a través de l'app. Tu te la vols xerrar amb Android o amb iOS i automàticament ja pots fer la teva declaració amb l'app. O sigui que també aquí anem millorant, eh? Les noves tecnologies, eh? Anem millorant. Tenim una bretxa digital entre les persones grans important, ja que només el 37,5% interactuen amb l'administració electrònicament. I Apple deixa fora de les actualitzacions un dels rellotges més icònics. I també parlarem d'Apple i d'aquest real que és la IA, que pretén salvar Siri. O sigui, com tu dius, no? Una mica de IA, IA, IA.
Hacerla un poco inteligente.
IA, IA, oh. Siri. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per a aquesta tertúlia fric. Però per començar, un moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir hasta 1973, 51 añitos. Hoy una efeméride cómico-tecnológica, porque según la escribía, ¿no? Pues me he reído un rato así conmigo mismo, quería compartirlo, ¿no? Porque tal día como hoy, hace 51 años, el 3 de abril de 1973, que Martin Cooper, el gerente, director general de Motorola, decidió probar un invento realmente increíble.
A ver, ¿qué se va a inventar el 73?
Iba a realizar la primera llamada por un celular.
¡Ostras!
Caramba. Por un teléfono. Imaginaos la escena, ¿no?
Un móvil, o sea, ¿eh?
Claro, yo es que, digo, imaginaos la escena, ¿no? Vamos a probarlo. Un dispositivo de tamaño de un ladrillaco, un ladrillo de los gordos, tipo carambuco de estos que se llaman. O sea, algo grande, ¿no? Pues Cooper tenía que hacer la primera llamada. Dice, oye, ¿y a quién llamó?
¿Qué claro, hago?
Imagínate que, todo el mundo mirando.
La prueba, pero ¿a quién?
¿A quién llamó? No, claro, podías llamar a cualquier teléfono fijo.
Ah, bueno, claro, es verdad.
Claro, tú estabas llamando desde un móvil. Pero podías llamar a cualquier número, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se le ocurrió? Pues nada menos que llamar al director general de su gran competidor, el Laboratorios Bell, ¿vale? Es decir, que entonces llama al director general de su competencia, yo me lo imagino, ¿no?
Ponlo
así con un toque de claro, de malicia de voz, en plan, hola, soy Martin Cooper, estoy llamando desde un ladrillaco móvil, ¿no? En plan, toma, somos los amos de la tecnología móvil, ¿te ha quedado clarito? Es decir, no sé, alguna broma de estas, ¿no? Telefónica, pero bueno, fuera de bromas, esta llamada, más que un simple intercambio, pues fijaros la era que marcó, ¿no? En la comunicación, en la cual, bueno, pues se volvió móvil y hasta lo que hoy en día ya no consideramos como teléfono móvil, sino como un equipo conectado, ¿no? Lo que nunca sabremos es si el director general de Laboratorios Bell en ese momento se puso a buscar su propio ladrillo para poder devolverle la llamada.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1973 amb tot un referent històric com l'efemèride. Tinc d'explicar això perquè es diu celular.
Bueno,
sí, és veritat.
Perquè va connectado a una cèl·lula que transmitía, conectada esta célula al cable, transmitía la comunicación, a que al final va por un cable. Siempre hemos hablado de la telefonía móvil, si al final hay antenas y estas antenas están conectadas a un cable.
Tenim de dir que cada antena és una cèl·lula.
Exacto.
I per això, doncs, se diu cèl·lula.
Celular.
Aquest és el d'on ve la paraula cèl·lular.
Que potser se fa anar més a Llatinoamèrica, el cèl·lular, sí, o Estats Units, tot lo que part és llatina, que no pas a Espanya.
Sí, tot el que és la part americana, tant del sud com del nord, doncs allí el celular. Bueno, es va inventar allí la cel·la i aquí ja la vam transportar amb un nom més comercial, no? Una telefonia mòbil, sí. i vam quedar amb la paraula mòbil. Doncs ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copa Lleida, ara teniu una antena, uns friquis molt tequis. I ara toca
l'entrevista.
Estamos inmersos en un cambio tecnológico. La robótica ya hace un tiempo que está entre nosotros. Pero este último año, la IA, la inteligencia artificial, ha irrumpido en todos los sectores. Y un sector importante es el de la construcción. Aquí diremos cómo puede
nos preguntamos cómo puede ayudar o cómo se puede aplicar esa inteligencia artificial. Para hablar con nosotros de estos nuevos perfiles que necesita la construcción 4.0, tenemos con nosotros a Carmen Caro, responsable de la división de construcción de Catenon. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Y bienvenida aquí a COPE Lleida. Para empezar y tener un poquito las cosas claras para estos oyentes que nos están escuchando, ¿cómo podrías definir la construcción 4.0?
Vale, pues mira, la construcción 4.0 indica dos cosas. Indica, por un lado, procesos de digitalización dentro de los procesos constructivos y también una parte de industrialización que implica pues aplicar determinados métodos y procesos constructivos de fabricación en fábrica, o sea, de fases estructurales en la fábrica. Eso es básicamente los dos puntos importantes, la parte de digital y la parte de industrialización.
Uh-huh. Y también, ahí ya, pues ya cuando estamos en la construcción 4.0, ¿cómo puede ayudar la robótica y la inteligencia artificial en el sector? Porque claro, si estáis buscando estos perfiles, es que aquí veis que puede aportar mucho la robótica y la inteligencia artificial.
Sí, a ver, ten en cuenta que, o sea, cada obra es una obra única, ¿no? Pero hay determinadas partes que sí que pueden ser repetitivas y, por lo tanto, ahí se pueden hacer prototipos y podemos industrializar y automatizar determinados procesos de la construcción, ¿no? Pues, por ejemplo, automatizar determinadas actividades lo que nos va a permitir es apoyar el diseño de algunos procesos y tomar ciertas decisiones que están basadas en datos reales y en simulaciones a partir de esos modelos digitales. En ese sentido, pues bueno, por ejemplo, te pongo ejemplos, ¿eh? Uh-huh. La rehabilitación con tecnología digital, pues esto nos permite acelerar determinadas obras, por ejemplo, de renovación de interiores. Utilizar la metodología BIM, que es una metodología que lo que hace es que une la geometría con los datos y nos permite hacer modelos digitales. Por ejemplo, pues la impresión 3D. Que esto, bueno, pues al principio hacía unos modelos muy básicos, pero hoy en día pues se puede utilizar para construir determinadas partes de edificaciones. El uso de drones, por ejemplo, pues para llegar a determinados sitios y que además tienen capacidad de guardar datos para luego integrarlos dentro de esos procesos.
Casi de ciencia ficción, ¿no? Usar los drones para lo que es el sector de la construcción. Pero bueno, es en definitiva es esto. Como has comentado, en lo que es la rehabilitación, ahí podríamos aplicar todo lo que es la realidad aumentada y la realidad virtual.
Sí, ahí se pueden aplicar porque ten en cuenta que también además nos van a ayudar a realizar soluciones que sean más eficientes y sostenibles con el medio ambiente. Entonces, pues permite acelerar, ¿no?, determinadas obras en la rehabilitación de edificios, ¿no?, y sobre todo en esa parte también de renovación de interiores.
Uh-huh. ¿Y cómo tenéis o qué previsión tenéis en lo que es la construcción a través de las impresoras 3D, pero para el sector de la construcción?
Sí, pues mira, esto, o sea, las impresoras 3D las utilizamos para definir y construir determinadas partes de edificación. Entonces, tú puedes utilizar esa impresión 3D pues para simular o para intentar hacer prototipos que luego pueden ser fabricados.
Uh-huh. Vale, y ya tenemos lo que son varias tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, vale, la inteligencia artificial, la robótica. Pero hay otra.
Claro, se utiliza también determinada maquinaria automática. Uh-huh. Por ejemplo, hay determinada maquinaria, imagínate, de movimiento de tierras, que tú la puedes hacer desde el ordenador, puedes dar instrucciones desde el ordenador sin que el operario tenga que estar allí, por ejemplo. Esto puede ser otro uso, por ejemplo, con la maquinaria automática.
Vale, yo quería ir a otra tecnología que últimamente, dentro de los edificios inteligentes, sería el IoT.
El IoT tiene mucho que ver con la parte de la domótica. Lo que te permite es monitorizar mucha cantidad de datos, pues para gestionar, por ejemplo, el uso de la energía, el confort interior, en definitiva, organizar toda la actividad que pueda haber dentro de un edificio.
Uh-huh. Y gracias a tener ese edificio inteligente, después tenemos aquí una serie de beneficios.
Claro, tenemos una serie de beneficios que es, por ejemplo, ser mucho más sostenibles, ser mucho más cuidadosos con el medio ambiente, disminuir el consumo de energía, etcétera.
Una pregunta. Esta moda que hay últimamente dentro del sector de la construcción, todo lo que es esos jardines, esa vegetación que hay dentro de los edificios, ¿esto es una moda o es una necesidad?
Bueno, yo creo que al final tenemos que hacer pues cada vez entornos donde sean más agradables para poder vivir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se está integrando pues esa parte de jardines dentro de lo que es el concepto de las nuevas ciudades, ¿no? Que sean, bueno, pues ciudades más amables en su concepto.
Estamos hablando de tecnologías digitales. Entiendo que por aquí viene esta súper demanda de nuevos perfiles del sector, porque hasta ahora el sector era prácticamente los albañiles.
Claro, claro, claro. A ver, ten en cuenta que, por ejemplo, muchas de las universidades lo que están haciendo es ya pues introducir esta parte tecnológica dentro de sus planes de estudio, ¿no? Al final, cuando tú puedes hacer determinadas estructuras en una fábrica, pues hace posible también que, bueno, incorporando esta parte tecnológica, hace que hay una parte de la población que sea más joven y que le pueda resultar más atractivo trabajar también en un entorno muchísimo más seguro, ¿no? Que al aire libre, te permite tener una mayor inclusión también por parte de perfiles de género femenino, te permite controlar de una mejor manera toda la parte de la prevención de riesgos laborales y, por supuesto, aumenta también lo que es la producción. Es decir, conseguimos un aumento de costes en tiempos también. Mejora la productividad en definitiva.
Un poquito ya para terminar, ¿nos podrías enumerar esos perfiles que demanda el sector de la construcción 4.0?
Sí, bueno, principalmente especialistas en BIM, que al final es una modelación en 3D, ingenieros en robótica y en automatización, que diseñen, que desarrollen, que implementen estos sistemas robóticos y tecnologías de automatización, ingenieros de materiales, porque también es muy importante y cada vez se tiende más pues a buscar esos materiales que sean innovadores dentro de construcción y que sean que tengan un carácter más reciclable. También técnicos de fabricación y montaje, como no, y todos esos perfiles que tienen que ver con la realidad virtual y realidad aumentada, que son especialistas en desarrollo de tecnologías pues en este tipo, ¿no? De realidad virtual y realidad aumentada, principalmente.
Pues Carmen Caro, responsable de la División de Construcción de Catenón, muchas gracias para comentarnos estos perfiles del sector de la construcción 4.0.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Molt bé, i ara anem a...
La tertúlia Freak.
Doncs som-hi, va. Comencem amb un detall que ara sí ja tenim o això ens diuen, no?, que els de Google, que ara tenim el mode incògnit totalment a Chrome, perquè fins ara com era aquest mode
el
incògnit?
El real, ¿eh? Fins ara què era?
A veure...
El tema es que, ojo con esta noticia, porque mucha gente habrá dicho, ¿perdón?
Perdón,
o sea, a ver, perdón. Si yo ponía modo incógnito...
Saps què m'estic imaginant? Dic, allò quan vull anar jo d'incògnit, que me tapo amb un llençol, perquè la gent no sàpiga qui sóc, vaig d'incògnit, però imagina't, me tapo amb un llençol, però a davant poso un cartell, qui sóc fulanito de tal. O sigui que, estic o no estic?
A veure
com anem ara? Perquè...
El tema és que, hasta ahora... Todos los datos, aunque fueran modo incógnito, sí que se guardaban en, más que incluso en la parte de los servidores, que había parte que se guardaba, sobre todo en el equipo. Es decir, en el equipo sí que estaba todo el historial, por mucho que entraras de modo incógnito. Con lo cual, eso en alguna copia de algún servidor, pues siempre podía estar. Ahora, este modo incógnito, veréis que lo que ha cambiado es que si ponéis una pantalla en modo incógnito, clicar a Google en plan que sí que es modo incógnito, que no quiero, que no quiero, que no quiero, vas a tener que clicarle 4 veces, ¿vale? Hasta que puedas hacer la consulta en Google para poner del modo incógnito real, ¿no? Es la traba que vamos a tener. Eso sí, bueno, pues dicen, oiga, que ahora ya sí que todos los datos que se guardaban anteriormente en el modo incógnito, pues ahora mismo no se guardan.
¿Para qué serviría el modo incógnito?
Bueno, pues por ejemplo, igual que hay navegadores que no cogen, que no transmiten la IP o que la ocultan, por ejemplo, para el tema de las compras online de billetes de avión, alquileres, que ya sabéis que incluso en la propia Renfe entras una vez, consultas, miras el precio, te sale un precio, no lo compras, vuelves a mirarlo y ya te sale más caro.
Sí, perquè ja,
en la segunda vez
ja veuen que ho has mirat, ja veuen que estàs interessat en aquell lloc, o sigui que...
I t'ha subit el precio. Eso igual con billetes d'avión, con hoteles, con, sobre todo en la parte de viajes, ocurre muchísimo, ¿no?
Però aquesta seria la part pràctica, ¿no? La part útil, la part de la butxaca.
Exacto. Exacto. Y luego, bueno, pues, y yo qué sé, para conectarte, no sé, pues a perfiles tuyos que quieras conectarte para consultar tus datos dentro de cualquier suscripción que puedas tener, incluso para conectarte a PayPal, si no quieres hacerlo a través de la app, de la aplicación, y vas a conectarte a tu PayPal o a tu banco desde la web, bueno, pues hacerlo en modo incógnito nunca está nada mal. Cada vez, eso sí, de esta manera, vas a tener que poner usuario, password, y como siempre, sí, aconsejamos claro, incluso la doble autenticación. Però bueno, pues...
Entenc que totes aquestes dades que té guardades l'ordinador, que quan tu tens aquella pàgina automàticament te les posa automàticament,
aquí no.
Doncs el mode incògnit tindràs de tornar a teclejar-ho tot.
De totes maneres, jo insisteixo, el que dèiem al principi, mig en broma, perquè nosaltres més o menys ja ho sabíem, però que ara presentin... Ara sí, ara és el modo real incógnito.
Sí, claro.
Vull dir que això...
Hi ha gent que tindrà estar flipant amb aquesta notícia.
I d'aquí quatre mesos que ens diran una altra vegada que ara sí el real, clar, perquè o sigui, tampoc era real.
Fins ara que teníem, no? No, ja fa molts dies que, i aquí ho hem dit, ull amb els modes incógnitos, que no són el que et venen. Però és que, clar, això passa en una societat així, que comença a traure lleis i vigilar-ho tot, però aquestes cosetes que són molt fàcils no...
És que ara una de les coses que tiene que hacer es que todos los datos está obligado a que todos los datos...
A borrarlos.
Miles de millones de datos que tiene de Chrome en incógnito los tiene que borrar. Es decir...
Ja, però vull dir, ells ho faran i diran, ja lo hemos hecho, mira, borrar, sí, ja està.
Uh-huh. Vinga, va, perquè això és important, que tinguem clar aquests temes, perquè... si volem fer el que és la... Estem en període de declaració de renda.
Uh-huh.
Ja tenim una app i si entrem a la web, automàticament totes aquestes dades es queden allí a l'ordinador. Vale? I aquest seria també un altre motiu. Vull dir, si les poses malament i tornes a d'entrar, se tornaran aquestes dades que tenies guardat a dintre. Ara, si ho fas en mode incògnit, pues serà aquest avantatge, les tens de tornar a picar totes. Doncs ja tenim una app per fer el que és la declaració, que fins ara aquesta novetat no la teníem, ho podíem fer per internet, ¿vale? Però ja ho podem fer a través del mòbil en aquesta app.
Sí, senyor, i bueno, con facilidades, como no, para poder hacerlas, aunque... precisamente esta noticia va justo casi con la siguiente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque bueno, pues eso sí, para poder entrar y para poder hacerla, como no, pues tienes que tener un registro clave, un registro YenCard, es decir, tienes que tener un registro oficial que tienes que hacer. Ajá. Y que en muchos casos incluso, bueno, pues si eres autónomo y demás, pues hasta tienes que ir a por tus firmas a la tesorería y demás, ¿no? Bueno, un sistema el cual tiene un login bastante fuerte porque estás entrando, bueno, pues a datos o a recopilar datos sensibles y poder proteger esa ley de protección de datos y esa intimidad, ¿no? Sin tener que poner tantos modos incógnitos. Pero bueno, facilidad de ver como el gran hermano, ¿no? Como el Big Brother, como lo llaman los americanos, tiene todos nuestros datos, nos los pone ahí, nos dice aquí lo tiene usted en su teléfono móvil, firme aquí. I a gestionar.
Creus que és fàcil tot el que és els tràmits amb l'administració electrònicament?
Pues, a ver, si los encuentras, sí.
Aquest és el tema, perquè...
Si los encuentras, sí.
Només un 37,5% de les persones grans interactua electrònicament amb l'administració.
Sí, però primero hay un... Y es por eso decía de la anterior a esta. La primera brecha que veo difícil de solventar es precisamente la autenticación. Para claro. Conectarte a la administración no te puedes conectar con tu correo electrónico, Gmail y password 123456, que sigue siendo la password que más se pone. Es que, claro, es decir, esto,
no, no, sí, sí,
esto la, es un problema para la, l'administració.
L'autenticació i tot el software que tens de tindre instal·lat, per l'autenticació de firmes, si pugues signar, és, bueno, és un petit enrenou.
Exacto, es decir, aquí es donde ya tenemos una parte, imagino, de esta brecha digital en los mayores, en el que, claro, recibe correo, mira tal, firma, en un momento tienes que ir a la tesorería, escanea tu móvil, escanea tu DNI, súbelo, pide un certificado. Y luego, bueno, la verdad es que la administración cada vez más te va indicando, por muy sectorizado, según qué es lo que quieres hacer. Y estos buscadores cada vez funcionan mejor dentro de la administración. Eso sí es verdad. Bueno, pues la unión de las administraciones, que es complicado, y el tener un sitio donde digas, yo quiero hacer esto, y de ahí ya te indique a qué ministerio, a qué tal lo tienes que solicitar. Y ojo, aún así, y por experiencia, cuando llegas a un punto de no retorno, de no aparece lo que yo estoy pidiendo, hay un número de teléfono, hay una cita, un día, hora, cercano, para poder hacerlo. Y además, con buena atención.
Yo, mira, aquest apunt que feia el Ricard, jo aquests dies, pues bueno, he tingut de fer uns tràmits. La veritat, m'és molt més fàcil navegar per Amazon o per altres webs que sí, no pas sí. per l'administració, eh? O sigui, perquè mira que són rebuscades, eh?
Saps què passa? Normalment estan antiquats i, a més, l'experiència d'usuari no és la seva prioritat, ja és un problema. I, a més, hi sumo que cada ministeri ho fa d'una manera diferent.
Sí.
És que no és fàcil. És que hi
ha... Home, no és fàcil, però és que és un govern.
Jo no dic que sigui fàcil.
Unificar l'experiència com a mínim hauria de ser. És a dir, si tu entressis en un ajuntament, en una diputació o en un ministeri del govern, hauria de ser sempre igual. Les mateixes pantalles, tot igual, però no és.
D'entrada són...
No lo és, perquè no són bases de dades úniques, perquè no són...
Bueno, primer error.
Claro,
que les bases de dades no estan creuades.
Claro,
ja,
però és que llevamos 50 anys programant bases de dades, intentando unirlas, intentando... Claro, bueno, y luego, ojo, administraciones, claro, ¿de qué hablamos? ¿De la Tesorería Nacional de la Seguridad Social o hablamos de entrar al ICS?
O del ayuntamiento.
Porque es que, claro,
es molt diferent. És molt diferent.
Vale,
o tot... de la Generalitat. Vull dir, al final... Claro.
No, no, Mira, però com a norma, tot el que té a veure amb Hisenda està molt més al dia que la resta de ministeris. T'ho dic de veritat. Vull dir, va més ràpid, és més fàcil i està més actualitzat.
Si nos vamos a l'anterior notícia otra vez, 6 clics. 6 clics has hecho la declaración de renta. Si todo te parece bien, clic, 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 clic.
No, ni te sobra, te sobra 2 clics.
Y te dirán, perfecto, pues ya está tramitado, pague o reciba. I fora.
Doncs vinga, va, que ja veieu que estem en època de declaracions i les coses van avançant i ara doncs tenim doncs aquesta app i a més, bueno, també tenim aquesta bretxa de les persones grans que fàcil ho intenten fer les administracions, però no ho és. I sobretot jo estic amb el Ricard, l'experiència d'usuari. L'experiència d'usuari, aquí sí que hi ha un punt de millora. Vinga, anem amb un altre punt, que és Apple, que podria deixar d'actualitzar un dels seus smartwatch més icònics. Aquest sèrie 4.
Bueno, el último de la pantalla, sí, de las pantallas más pequeñitas, del primer estilo desde el Serie 1 en cuanto a pantalla, pero bueno, tranquilos que las notificaciones nos van a seguir llegando de Hacienda y de todo, ¿eh?
Yo vaig amb el Series 3 encara, ¿eh?
Porque van por SMS.
Sí, sí. Això és una altra cosa que hem de dir, és a dir, quan un aparell es deixa d'actualitzar, sí que és veritat que no li arriben potser les actualitzacions de seguretat i pot començar a tenir algun problema, però l'aparell segueix funcionant perfectament bé.
Bueno, podemos ser alarmistas. Ya dejan de actualizarlo para que me lo tenga que cambiar. No, ya no. Bueno, usted puede seguir con su reloj sin ningún problema. Va a tener...
Pero una mica de raó sí que hay aquí, ¿eh? También.
Sí, la obsolescencia programada, podríamos hablar... No, es que, claro, bueno, la verdad que estamos hablando de un Serie 4. Sabéis cuánto tiempo hace un Serie 4, ¿no? Claro, estamos hablando de un smartwatch. Bueno, hay mucha gente que dice...
No
que
tan,
yo tengo...
no tan, ¿eh? Un Serie 4, eso que es 2018,
¿eh? Son 5 años, 6 años.
anys.
6 anys ja.
2018, ho dic bé, no? 2018, ho dic bé, 2018. 4,
sí.
O sigui, però és igual, hi ha hagut la sí, sí. sèrie 5, 2018, 6, 7, 8, 9 i ara sí, sí. i la 10.
6 anys. 2018, pero que, fijaros, es decir, 6 años. Claro, hay gente que dice, no, pero yo tengo un reloj de mi abuelo, a ver, smartwatch.
No, no,
es
decir, solo ahora la continuará marcando.
No, 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 es sí, claro, sí, sí. es que lo de watch sobra. Es decir, tendría que ser mini smartphone, como se tendría que haber llamado, ¿no? Y decirle, oye, mira, que es un teléfono, lleva 6 años con el mismo teléfono.
Watch es para que va aquí al canell.
Bueno, exacto, pero bueno, pero al final es un smartphone pequeño.
Venga, va, lo que sí és que fa dies que en parlem és que no sentim mai dir res d'Apple, de la seva IA, no? I ara resulta ja que ens presenta aquest, finalment aquest Realm, que és la IA de, que promet salvar Siri.
Bueno, jo, a veure, tenim data per la WWDC sí. d'aquest 2024, 10 de juny. Jo inicialment tinc moltes esperances perquè, clar, tot això de filtracions i filtracions i els filtradors autoritzats, perquè és que ara hi ha com els filtradors sí, sí. autoritzats, sí, sí. Que com va dir una vegada el David, igual estan en nòmina.
Marc Gurman,
sí, per exemple. Clar, et van soltant coses i també s'equivoquen.
Sí, sí.
Després hi ha els que ja són, jo crec que s'ho inventen.
És
i a
una
veure
equivocació
si,
autoritzada.
Si, vale? Bueno, però m'entens? Jo quan van presentar la data vaig pensar, bueno, vale, venga, que allí ens diran...
10 de juny.
Vale, és lluny, però vull dir, ens diran... Però ens diran
3 d'abril, eh? 3 d'abril.
Per on caminaran. Però després, pensant, ull, perquè igual no ens presenten el que creiem que presentaran o no avançaran tant com pensem. De cara a
habitualment...
Si esperem un ChatGPT, crec que no va per aquí la història.
No.
És a dir, si algú espera una aplicació d'Apple com el ChatGPT, que jo li puc dir, oi, hazme el resumen d'esto, dime tal... Crec que no va per aquí la història.
Bueno,
en absolut, crec.
El rumor autoritzat diu que superarà el ChatGPT-4.
Bueno, jo això de superarà o no superarà... És que...
Bueno, ellos hablan de que la implantación debido a los chips que llevan los iPhone y demás, es decir, siempre han ido a la usabilidad y como bien dice Ricardo, no vamos a tener una aplicación para descargar, para escribirle o para hablarle. Realmente lo que sí que puede parecer o nos puede parecer dentro de todos estos speakers que están soltando cositas por ahí es, bueno, pues uno es... que esta IA va a intentar entender incluso el contenido de nuestra pantalla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incluso cómo tenemos seleccionadas, qué tipo de aplicaciones tenemos, todo el uso del terminal, qué usamos en cada momento y qué no usamos, para que, por así decir, hablándole al teléfono, ya tuvimos aquel, oye, lo de Oye Siri o Hi Siri desaparece. Ahora ya le hablas al teléfono y él te contesta. Bueno, pues creo que era el pasito anterior a que esta IA, por otro lado, la forma de uso que hagamos sea sobre aplicaciones. Me explico. Yo le pueda hablar a un Siri ahora mismo como conocemos, teniendo abierta la aplicación de WhatsApp y que pueda interactuar con ella. Que pueda escribir un texto. Que además pueda pasar este texto antes de escribirlo en el WhatsApp por un... llamémosle ChatGPT para que esta idea nos la transforme y lo convierta en texto y nos la ponga en WhatsApp. Parece que esto sería el sumum o la bomba de uso. Al final, lo que sí que está claro es que la inteligencia artificial de Apple va a intentar integrarse a través del uso normal que haces con tu smartphone, hablándole a tu teléfono, abriendo las aplicaciones que abres y usando lo que usas en cada momento.
Aquí hi hauria el Siri que fora aquest mediador entre la persona i la IA, aquest mitjancer.
Este paso es el que va a quitar a Siri de en medio, por así decir. Es decir, sí, Siri yo creo que será el espíritu, ¿vale?
Sí.
Pero la forma de interactuar, al final vas a interactuar con tu equipo. Bueno, ya está.
O será el intérprete.
Y todo esto, mirar, es como cuando empezábamos con las televisiones. No, 4K, pero sí 4K. No, es que llevan un procesador dentro como un ordenador que lo que hace es que entra la imagen y él la transforma y en el mismo momento la estás viendo. Pues... por así decir, como ejemplo burgo para explicarme, es la parte de integración de IA que van a hacer. Aunque tú estés escribiendo en WhatsApp, la escritura que vas a poder hacer va a ser hablándole, todo esto va a pasar por un centro de IA y toda esta IA nos va a devolver qué es lo que realmente queremos.
Està escriure. Clar que tindrem d'esperar el 10 de juny per tindre més pistes.
Dos mesos i una setmana.
Ojo, perquè esto...
Hi ha dies per filtrar i rumors.
I en dos mesos la intel·ligència artificial pot avançar molt,
Que yo os repito, ya lo hablamos hace mucho tiempo, yo creo que, o sea, la inteligencia artificial, el cambio más importante que va a hacer, hablamos de qué de cositas hace la inteligencia artificial, imágenes, y nos traduce y tal, y no sé qué, pero al final va a cambiar algo tan importante como la forma de comunicarnos y de interactuar. Y eso es un principio básico que ya lo cambió la telefonía móvil desde aquella llamada de 1973.
Sí, hostia, David, pues, cómo lo hila todo,
Ahora... has llegado muy bien aquí,
Bueno, pues ahora nos enfrentamos. Venga, Ricard, a la siguiente.
El programa ha quedat superlligat. Hem començat amb aquella trucada i acabem amb aquesta altra trucada. O sigui
bueno,
que...
és un tema apassionant. Realment estem vivint uns anys, perquè això tardarà uns anys, de canvi. Són apassionants, jo sé que hi ha notícies apocalíptiques de tant en quant i que evidentment aquest canvi té parts negatives, però vivim una època de canvi, és a dir, que d'aquí 20 anys es dirà que aquest marge de 2-3 anys que estem vivint ara van ser els de la implantació de la intel·ligència artificial a la societat en obert, per tant... Crec que els hem de viure amb prudència, però que els hem de viure, que els hem de viure. I des d'aquí a l'Infocope doncs anirem explicant on no caure, perquè clar, té les seves coses dolentes, què hi farem? Funciona així, la gent som així. En fi, David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Ara sí, dimecres que ve, més.
Doncs apa, que ens plantarem ja a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, ara deixo amb la Pilar García Muñiz, que t'acabarà d'explicar tot el que t'interessa, i des de Lleida tornem demà a les 12:20. Fins llavors, com sempre, acaba de passar un bon dimecres i ens escoltem demà. Apa!